Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Una setmana més us presentem el programa de Ràdio Sabadell que vol recollir l'activitat del món teatral a la nostra ciutat i al mateix temps entretenir-vos l'amunt al taló. I l'equip que empeny cap endavant tot aquest carro radiofònic està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, Francesc Asens, i el nostre supertècnic Roger Benet, i avui també el Toni González. I tot aquest magnífic equip per oferir-vos els continguts del programa d'avui que tot seguit us anunciem.
Amunt al taló.
Començarem amb la secció La platea indiscreta, en la que com sempre ens acomoda l'Eloi Garcia per conèixer la cartellera teatral de la setmana. I parlarem o recuperarem una entrevista que teníem pendents de l'espai escènic Sonji Kune. Tot seguit entrevistarem a part de la companyia El Galliner, que proposen a partir de demà a la Quartera els fusells de la senyora Carrà. Després ens infiltrarem als assajos de la reestrena al Teatre del Sol, que hi tornen amb La cantant calba, l'obra d'Eugen Ionesco a la biblioteca a partir d'aquest cap de setmana. I aquesta setmana sí que viatjarem de Sabadell a Broadway de manera musical de la mà de la Maria Pucurull, que ens presentarà cançons de teatre musical. I acabarem amb els comentaris de l'Elvira Franc sobre les obres que va anant a veure a Barcelona als teatres professionals. I amb tots aquests temes comencem l'Amunt al taló d'avui, el número 120. Endavant!
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I comencem el programa d'avui, com sempre, amb l'Eloi Garcia, que ens porta la platea indiscreta, és a dir, tot el repàs a la cartellera teatral de Sabadell. Bon vespre, Eloi, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume, mira, anar fent, amb tota la gent de carregada.
No sé si han afectat una mica els plans, el fet que hagi sortit de publicada la sentència amb totes les conseqüències que això ha portat.
Una mica, sobretot, uns que estan d'aniversari, i que des d'aquí els diem per molts anys, que és la Joventut de la Faràndula, el teatre de teatre infantil de la Joventut de la Faràndula. Fan 40 anys, i dissabte següent, aquest no, el següent, havien de celebrar els seus 40 anys i fer una bona festassa, però al final no podrà ser, i ho faran més endavant.
Bueno, ja ens ho aniran explicant, doncs.
De moment, ja t'aniré dient també alguna que ha quedat afectada, però ara hi arribarem. Mira, Goita, al Teatre del Sol hi estrenen La cantant calba. Això ho faran tots els dissabtes, des d'aquest dissabte fins al 22 de desembre, a les 6 i a les 8, a la sala biblioteca.
Exacte, que la platea indiscreta avui en parlarem.
Doncs llavors ja us ho deixo per vosaltres.
A l'infiltrat, avui ens infiltrem. Que,
com avui el platea aquest... morfe, jo.
Exacte.
A la bàscula hi fan Boja, de Tom Topor. Ho fan divendres, dissabte i diumenge, però... No, el diumenge, si volies anar, ja fa salat i només queden entrades per divendres i dissabte. Això és a les 9. A l'Alternativa Teatre, els absurdòpatres hi presenten El Show Casi Definitivo. Una comèdia, és un duo còmic, que és hilarant, i ho fan això el dissabte a les 10 i diumenge a les 7. No t'ho pots perdre i saps que si te'ls perds, els absurdòpatres els vas trobant els dijous.
Els dijous a l'Estruc, al bar de l'Estruc, exacte.
Almenys que et puguis treure el coquet. Els del Galliner i la Quartera fan una coproducció i presenten Els fusells de la senyora Carrar, un text de Bertolt Brecht que avui entra de cop, per dir-ho així, i que es pot veure aquesta setmana ja, el dia dijous, el dissabte i el diumenge. Ho havien de fer divendres, però al final tampoc es farà, i la setmana següent, dijous, divendres i dissabte, sempre a les 9, a Can Capablanca.
Que ara els tenim aquí a punt per l'entrevista.
Llavors ja t'ho explicaran tot ells. Els de Tic Escènic fan l'Òscar i la senyora de Rosa a l'Espai Foc Ventura aquest dijous, demà, vaja, a 8:45. Cal trucar per reservar, afanyeu-vos, potser encara en queda alguna. I els de Sonji Kune, ara ja que t'he fet tot el repàs d'un teatre així més per un públic adult, anem al teatre més infantil i juvenil. Perquè hi fan Perduts i Peluts, que és un musical familiar, el dissabte aquest i el següent a les 6... I La bona doctora, que és una comèdia així una mica més juvenil, el mateix dissabte, tant aquest com el dia 26, a les 9.
Sí, que a més teníem pendents una entrevista que no vam poder emetre la setmana passada i que ara l'escoltarem. Eloi, moltíssimes gràcies.
Moltes de res.
Ens retrobem la setmana vinent.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
També tinc una coseta de teatre infantil, que te la dic.
Digues, i tant.
Doncs mira, la coseta de teatre infantil és... Ah, no, espera't, perquè... Bueno, de fet tenim una trucada, eh?
Sí.
Bé, mira, dic el nom de l'obra i la resta ja li preguntes tu. Es diu La Bona Doctora.
La Bona Doctora, efectivament. Que ho fan a l'Espai d'Arts Escènics, Sonji Kune.
Sí, senyor.
I ens acompanya l'Alba Grau, que és una de les seves directores. Bon vespre, Alba, què tal?
Hola, bon vespre, molt
com
bé.
Com estàs? Primer de tot, recorda'ns, Sonji Kune, què volia dir?
És esperanto, vol dir somiar plegats.
Somiar plegats, això. Sabia que era plegats, però no sabia si era somiar, actuar o de què es tractava. Doncs això, la temporada passada veu venir a presentar el programa Perduts i Peluts, i l'obra de teatre Perduts i Peluts, i ja ens veu explicar que la idea era anar ampliant tot aquest projecte, i em sembla que així ho heu fet, i és amb l'obra que ens comentava l'Eloi, La Bona Doctora, oi?
Exacte. L'any passat tota la programació que vam fer va ser familiar, una miqueta per tots els públics, i en canvi aquesta temporada hem apostat pels espectacles per adults i fem una miqueta a la part. Seguim fent cosetes familiars i ara amb La Bona Doctora és com la primera aposta que hem fet per teatre per adults.
Per tant, no és teatre infantil, com deia l'Eloi, eh?
Ai, que em sembla que t'he dit el que no era, eh?
Molt bé. I de què es tracta La Bona Doctora?
És una comèdia. Per no fer spoilers, no diré massa cosa. Es basa tot en la consulta d'una doctora que bé, que ella es considera una bona doctora, però que els seus pacients aconsegueixen treure-la una mica de les seves caselles i fan trontollar una mica això de ser una bona doctora.
Ja, yeah. I sou dos intèrprets, oi? Si no m'equivoco.
Sí, som la Marina Xeix, que fa de bona doctora, i jo mateixa, que faig, es podria dir que tots els pacients.
Molt bé. I heu preparat vosaltres mateixes l'espectacle?
Sí, és de creació. Vam estar durant el mes d'agost i principis de setembre escrivint-lo i fent assajos d'aquests de creació. O sigui, assajos que durant el mateix assaig s'està escrivint. I llavors la resta del setembre l'hem preparat i vam estrenar aquest dissabte passat.
I com ha sigut la resposta del públic que us han vingut a veure? És més o menys com us esperàveu a les reaccions de la creació? I no sé si a partir d'aquesta primera actuació, també sent una obra de creació, anireu canviant alguna cosa o anireu modificant?
Doncs sí, segurament. La reacció del públic, nosaltres estem supercontentes perquè, bueno, és això, no? Un espectacle que no l'ha vist ningú, perquè no existeix. Només l'havia vist la Gemma Maus, que és la noia que ens fa de tècnic, l'única persona del món que l'havia vist, i la veritat és que tothom va sortir content. Ja vam demanar una miqueta de feedback, que el públic ens pugui fer propostes, donar opinions, que això ens va superbé. I segurament anirem canviant coses, anirem millorant, o això és el que intentarem.
Molt bé, però continueu també representant parlàvem que aquesta actuació, bueno, aquestes representacions de La Bona Doctora són a les 9 del vespre, però igualment a la tarda continueu fent Perduts i Peluts.
Sí, aquest és l'infantil que dèiem.
L'altre és juvenil, no pas infantil.
Per tant, i tu actues també a Perduts i Peluts? O sigui, tens dues funcions? Vull dir, fas les dues actuacions?
No, en el cas de Perduts i Peluts són tres actors, que, bueno, el Xavi Clapés, l'Ariadna Clapés i la Gemma Maus, i jo faig de tècnic en aquesta.
Ah, val, perquè jo creia que semblava que feies un dels personatges.
No. I escolta... Fa temps sí que ho havia fet, perquè aquest espectacle l'havíem fet fa anys ja a Barcelona, però ara no.
Molt bé. I a més, teniu previstes fer més altres muntatges, oi? A part de Perduts i Peluts i La Bona Doctora. Vull dir que crec que de cara al mes vinent teniu previsió de continuar portant nous espectacles.
Exacte, sí. La idea és fer una miqueta cada mes i mig, fer una proposta nova. Ara al novembre ja tenim programat i ja tenim oberta la venda d'entrades de l'infantil que farem, que és Pinotxo a Oz, és una mena de
barreja de
Pinotxo i el Màgic d'Oz.
De contes infantils o de textos infantils.
Exacte, bueno, tracta del bullying. Es podria dir que no té res a veure amb la història original ni de Pinotxo ni del Mag d'Oz, però sí que agafem els personatges i ho estripem perquè és el que a nosaltres ens agrada fer. No ens agrada fer clàssics, ens agrada donar-li la volta a tot. I per adults fem Ma solitud et moi, que en francès vol dir La meva soledat i jo. I aquest és un espectacle que fem amb música en directe, amb una pianista que és la Pera, i aquest també és de creació, però no és d'ara. Aquest ja el vam estrenar fa temps i ara el portem a Sabadell perquè creiem que, bueno, que és xulo, que val la pena que el pugui veure més gent.
Molt bé, l'Eloi està prenent nota de tot el que dius per incorporar-ho a l'agenda teatral per poder-ho explicar doncs, quan ho estreneu de cara al novembre.
Alba,
una mica, no sé si aneu seguint una mateixa línia de perquè l'escola té, bueno, l'escola, l'Espai d'Arts Escènics, Sant Giconer té una línia concreta, no sé si ens ho pots explicar una mica, recordar-nos una mica, i si aquestes obres que esteu preparant doncs, van una mica en la mateixa línia de tot el projecte de Sant Giconer.
Doncs sí, completament. Volem que totes les propostes teatrals que fem segueixin aquests valors que nosaltres intentem transmetre amb el teatre. Tot espectacle té un missatge, però nosaltres intentem molt parlar d'un mateix, no? De conèixer un mateix, de gestionar les emocions. I amb els infantils, clar, és molt més evident, perquè ara aquest espectacle parla de l'amor, i l'amor en totes les seves possibles formes, que és el cas de Perduts i Peluts, o el del Pinotxo, ara ho centrem molt en el que és el bullying, en tractar bé els altres. Vull dir que, clar, com tot bon espectacle familiar, no tenen uns missatges super clars. Però amb els adults, que no sempre passa, intentem també que sigui una mica el mateix, però amb uns missatges ja que fan més falta. Fan falta a la societat.
Molt bé. Doncs, Alba, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ja l'Eloi ha pres nota i a partir del novembre, després d'altres propostes que aneu fent, també ja en anirem informant. Molta merda amb les representacions que aneu preparant per aquest cap de setmana. D'acord?
Molt bé, sí, merci.
Doncs gràcies, bon vespre.
A vosaltres, que vagi bé. Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Aquesta és la tercera temporada que la Quartera, l'espai vinculat al casal de Can Capablanca, presenta una temporada teatral amb contingut polític i social crític. I quan parlem d'aquest tipus de teatre, no pot faltar un autor que n'està lligat indiscutiblement, Bertolt Brecht. Doncs bé, la tercera temporada de la Quartera comença molt forta, amb un espectacle coproduït amb la companyia El Ganilliner, que té tots els ingredients per convertir-se en un dels més potents d'aquesta temporada a la nostra ciutat. Estem parlant dels Fusells de la senyora Carrar. El primer ingredient, ja l'he dit, n'és l'autor de l'obra, Bertolt Brecht, i el segon, un repartiment i un equip de direcció excepcionals, l'Albert González, amb altres intèrprets de la nostra ciutat amb una trajectòria destacadíssima. I la resta d'ingredients deixarem que ens l'expliquin les dues persones que ens acompanyen en el nostre estudi, que són justament l'Albert González. Bon vespre, Albert.
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Bé.
I el Marc Soler. Què tal, Marc?
Hola, bona nit. Què tal?
Ja hem dit que l'Albert González és el director i el Marc Soler és un d'aquest meravellós elenc
d'aquests personatges.
Exacte, sí. Que forma aquest repartiment. Albert, un dels ingredients que fan d'aquesta obra que sigui tan idònia pel moment que estem vivint és justament l'efemèride de que fa 80 anys que es va acabar la Guerra Civil. Perquè ens pots explicar una mica, doncs, tot una mica el context en què se situa la història dels fusells de la senyora Carrà?
Sí. Mira, l'obra Breck la situa a l'any 1937 en un poblet de pescadors d'Andalusia. A l'any 37, el que va passar allà a Andalusia, més aviat al febrer de l'any 1937, és la desbandar, que és un dels episodis més sanguinaris i més cruels de la Guerra Civil, però que a la vegada és dels més desconeguts. Es recorda molt Guernica, el bombardeig de Guernica, però la desbandar, que es calcula que van morir entre 3.000 i 5.000 persones, no es coneix gaire. El que va passar és que, sembla que va ser el 7 de febrer del 37, Màlaga va ser ocupada per el bàndol franquista i tota la població, o la gran majoria de la població, va decidir marxar cap a Almeria, que encara no estava ocupada, no? I va anar per la carretera nacional que uneix aquestes dues poblacions. Doncs el que va fer el bàndol franquista, amb l'ajuda dels alemanys i dels italians, va ser disparar i bombardejar amb avions i vaixells sobre la població civil que estava fugint, i majoritàriament eren homes, dones, nens i nenes, gent gran, i va haver-hi una massacre. I Breck, suposo que ell en aquell moment estava a París i tenia contacte segurament amb exiliats espanyols, entre ells Picasso, i li donin arribar notícies d'aquests esdeveniments i va decidir escriure una obra de teatre per una companyia alemanya de soldats alemanys brigadistes que l'havien de representar. No és dels textos més coneguts de Breck, però sí que al fer 80 anys del final de la guerra, doncs jo era un text que ja coneixia, em feia gràcia recuperar-lo. També aquest 2019 fa 20 anys de l'estrena del text en català, va ser Oriol Brogi, amb un treball final de l'Institut del Teatre, que va decidir portar-se en aquest text i estrenar-lo en català. Llavors era com, bueno, dues efemèrides, 20 anys de l'estrena del text en català, 80 anys al final de la Guerra Civil, el moment que està vivint també el país és bastant convuls, i l'obra sobretot critica o tracta el tema de la neutralitat política, perquè Breck, en el pròleg i l'epíleg originals, el que fa és denunciar les potències europees que no van donar suport al govern legítim de la República i van decidir no intervenir, amb la qual cosa Breck el que diu és que, no posicionant-se, d'alguna manera també era com donar suport als nacionals, no? I el que hem fet nosaltres és agafar aquest pròleg, aquest epíleg, reescriure'l. Ens ho ha reescrit el David Fernández, exparlamentari de la CUP, i hem fet
això és un d'aquests altres ingredients van sumant en aquest plat tan deliciós que és aquesta proposta que
presenteu. Sí, hem fet un paral·lelisme amb l'actualitat, però vull dir, bàsicament el text parla d'això, de la neutralitat política, ambientant-se en el que va passar el 37 a Andalusia.
Perquè aquest pròleg serà algun element, alguna escena més que s'ha afegit en el text en si de Breck.
Sí. Breck ja tenia un pròleg i un epíleg,
sí.
Que no s'acostumen a representar quan es fa l'obra. I ell, aquest pròleg i aquest epíleg... Bueno, el que fa Breck amb l'obra també és molt curiós, perquè en un primer moment ell, quan començava a escriure l'obra, la situava a Bilbao. Suposo que ja era conscient que hi havia una guerra civil a Espanya, i va dir, bueno, quan li van arribar notícies del que va passar a Andalusia, decideix traslladar l'acció a aquest poblet de pescadors prop de Motril. Però és curiós perquè el pròleg i l'epíleg ell ho situa en un camp de refugiats al nord de Catalunya, el que seria França, i hi ha uns soldats que estan llegint les notícies i en aquest camp de refugiats representa que hi ha un dels protagonistes de l'obra que a continuació comença a explicar el que ha passat fins a arribar aquí en aquest camp de refugiats. Doncs el que hem fet nosaltres és aquest pròleg i aquest epíleg ho traslladem a l'actualitat. I és un monòleg, és en format monòleg, ho interpreta l'Òscar Castellví, i es fa aquest paral·lelisme amb la situació política actual de Catalunya i del món en general i de les guerres. I, bueno, l'hem actualitzat.
Molt bé, molt interessant. I no sé, l'argument, bàsicament, ens el pots explicar també una mica, més que res també per començar a presentar un dels intèrprets que forma part d'aquest repartiment i per conèixer una mica aquests actors.
El títol ja fa molt spoiler. Els fusells de la senyora Carrà. La senyora Carrà és una dona que viu amb els seus fills en un poblet de pescadors i en plena guerra civil ella el que vol és protegir els seus fills i vol evitar que vagin al front, però tot això bueno, dona una volta quan arriba a la casa el germà de la senyora Carrà, que és un milicià i que arriba al poble buscant fusells. Això bàsicament seria l'argument, si explico una miqueta més.
No, el punt inicial per poder veure una mica la situació i el context. Sí. El paper de la senyora Carrà és interpretat per
la Montse Vidal.
La Montse Vidal.
Sí. I l'obrer o el germà de la senyora Carrà és el Santi Ricard, i llavors hi ha el fill que viu amb la mare, perquè un dels fills està pescant i no apareix a l'obra, però el fill que està dins la casa quan comença l'obra és el José Carrà, que això ho interpreta el Marc. Aquests tres serien el trio protagonista.
Els tres fills
exactament.
De la senyora Carrà. I una altra cosa, Brecht també afegeix moltes vegades música a les seves obres. En aquesta sé que hi ha, dieu que hi ha el Carles Belda i l'Anna Ferriol que interpretaran música en directe. No sé si és música que heu buscat expressament per aquest muntatge, o és que ja tenia originàriament aquesta obra música també presentada per Brecht, escrita o preparada per Brecht.
No, en aquesta obra no hi havia partitura ni res, però com que Brecht li donava molta importància a la música, jo vaig trobar adient incorporar també cançons. Primer volíem sobretot incorporar cançons dels Brigadistes Internacionals, però llavors, parlant més amb el Carles, vam intentar fer més recerca i no quedar-nos només amb les cançons típiques que sonen a la Guerra Civil, Ai Carmela, a les barricades, no? Que és una cosa que ja la gent ho té molt a l'imaginari, i vam dir intentem internacionalitzar una miqueta més la banda sonora, fem alguns temes en català, alguns en castellà, alguns en anglès fins i tot, i el que fem és, segons el que succeeix en determinades escenes, la cançó té a veure amb l'acció i parla sobre allò que està passant.
Molt bé. I Marc, el teu personatge has dit que era el José?
José Carrà.
José Carrà. Sí. I què tal aquest personatge? Com és José Carrà? Quina relació té amb la seva mare?
Aviam, José Carrà és un noi que més o menys el situem entre 15 i 17 anys, més o menys, i ell porta molt temps tancat a casa, molt temps, i porta molt temps escoltant a la ràdio què està passant, i porta molt temps amb informació que li arriba que no sabem si és de veritat o és falsa, i ell té aquestes ganes d'anar a lluitar, i si ell no pot anar a lluitar, almenys que hi vagi el seu germà, el Juan, no? Perquè no crec que faci spoiler, però el pare del José va morir anant a lluitar, i ell té aquestes ganes de ostres, jo és que he d'anar a lluitar perquè no em puc estar aquí a casa, i bé, aquesta obra passa durant una hora d'una nit, així qualsevol, però creiem que hi ha hagut una discussió principal, com cada nit hi ha una discussió en aquella casa, com cada dia hi ha una discussió de mare, vull anar a lluitar, deixa'm anar a lluitar, no, tu no vas a lluitar, doncs que hi vagi el Juan. No, el Juan tampoc hi va perquè aquí no hi va ningú a lluitar. I bé, la relació amb la mare és una relació d'amor-odi, molt amor, però la típica discussió familiar d'aquesta, com ho diríem, encrucijada, no, emocional que té aquest personatge de, és que vull anar a lluitar però a la vegada m'he de quedar aquí perquè no puc anar a lluitar si la meva mare no em deixa. I bé, sí, seria això.
Per tant, representa que la mare vol protegir-vos.
Exactament.
Perquè suposo que doncs, el sentiment aquest d'haver perdut el marit, això, no? És el que
exacte
fa que... I, no sé, el fet de transmetre, o sigui, tots els sentiments que hi ha entre els germans i la mare, no sé de quina manera es pot arribar també a transmetre el missatge polític que té aquesta obra. Si això serveix per... Vull dir, la combinació entre el missatge polític i tota la part més sentimental, com es tradueix i com es transmeten els
espectadors. Sí, jo crec que el José és un noi que és jove i per tant el ser jove i adolescent té aquesta impulsivitat, no? A l'hora de com avui en dia ens pot passar que veiem una cosa per la tele que ens sembla injusta i agafar i voler sortir al carrer, doncs el José té aquesta impulsivitat i la mare precisament això ho frena. Què passa? Que aquí es troba el dilema aquest que abans comentava l'Albert de la neutralitat, no? El José no ho verbalitza, que no es pot ser neutral, però sí que crec que ho pensa, perquè algun comentari a la seva mare de si no puc fer això és que llavors estàs a favor dels generals i això no pot ser, i s'ha d'anar a lluitar, i aquí a casa no ens hi podem quedar perquè ja estan avançant i perquè tal, però bé, és una, sí que és un... la complexitat és en aquest sentiment d'aquesta impotència, però a la vegada no és una impotència, és una impotència, però és una morra cap a la mare, i ho entén perquè no vol que marxi, però a la vegada també ell també vol marxar, i el seu germà no pot marxar, però també vol que marxi, i vol venjar el pare, però sap que si no també es poden morir de gana, etc. No? És un dualisme bastant interessant. Almenys com a, de cara al treball de personatge.
I a nivell de personatge, això està situat en un poble, no sé com interactuen els altres, a part dels personatges que formen part de la família de la senyora Carran, la resta de personatges que hi ha en el poble, com interactuen amb tota aquesta família?
Tot passa a casa de la senyora Carrà, i en una nit, que a més és el temps que dura a coure's el pa.
Sí.
Quan comença l'obra ella està fent el pa, el posa al forn, i quan s'acaba l'obra el pa ja està cuit. En aquest interval de temps va entrar en gent a la casa, veïns.
Hi ha un moment d'inflexió, que és quan entra l'oncle.
Sí, exacte.
Almenys de cara al meu personatge és aire fresc, perquè 2 anys que no ha passat ningú en aquella casa, només jo, el meu germà i la meva mare, i de cop entra l'oncle, que ve de lluitar al front, que és, ostres, aquest és del meu bàndol, no? Aquest és el que, si algú pot convèncer la meva mare de que anem a lluitar, és aquesta persona, no? Potser per això també agafa aquesta rellevància, però l'altre sí, segueix, Albert, eren...
No, això va entrar en gent, i cada vegada la mare entra més en contradicció. I on hi ha la discussió política és sobretot quan entra el mossèn del poble, que vindria a representar la neutralitat i l'equidistància en persona, i aquí entra una discussió amb l'obrer, no? L'obrer, que és l'oncle, i el mossèn, doncs, és allà on brec i aboca tota la teoria que tenia ell de ser neutral, de no estar a favor de alçar-se o protestar. Bueno, és una escena.
I transmetre tots aquests missatges polítics és difícil? O com costa a l'hora de... perquè no sigui justament, doncs, un discurs...
pamfletari, no?
Exacte, pamfletari, per poder-ho vestir amb tota una obra de teatre i un espectacle.
No, tot Brecht serveix bastant bé. Té obres més didàctiques i més pamfletàries, jo crec. Aquesta, ja et dic, com que l'obra és curteta, passa ràpid, hi ha molta acció, tota l'estona el públic està atent dels objectius que tenen els personatges, és molt transparent Brecht en aquest sentit. Els discursos surten espontàniament, es produeixen de manera natural, vull dir que no... Jo no crec que la gent pensi, ui, aquí m'estan intentant manipular o... No. I ja et dic, l'escena on es concentra tot això és una. La resta de personatges van passant per allà, hi ha discussions, però no.
Però crec que precisament en aquesta escena, que és on hi ha la càrrega aquesta política, no? Brecht ho sap escriure d'una forma molt que s'entén molt bé, sense subtileses, però a la vegada és un text que és molt subtil, perquè en cap moment acusa directament si això és així, si és blanc o és negre. Però crec que la gràcia d'això, no, és aquesta subtilesa, aquesta manera d'entendre les coses mullant-se, però sense mullar-se. Jo trobo que una mica va per aquí, en quin moment de l'obra, no?
Uh-huh. I a nivell d'interpretació, com us heu relacionat amb els altres, amb el teu personatge, però els altres personatges, com hi ha alguna escena que diguis, a part d'aquesta que comentava l'Albert, que és més així, alguna altra escena o els enfrontaments amb la mare, no sé si algun punt que realment diguis són molt complicats, són potents, tenen molta força?
Sí, no, aviam, hi ha algun moment amb la mare que és una discussió que puja de to, que hi ha una tercera persona pel mig, i és un moment fort, per dir-ho així. Sí que el que vam buscar molt a l'hora de començar a establir aquestes relacions, no, és el que hi ha abans de l'obra, què ha passat. O sigui, quan entra el públic veu una cosa, doncs què ha passat en aquests moments abans, no? I trobàvem que s'establia molt bé una discussió familiar que ja t'estableix les circumstàncies, i trobàvem que s'adequava molt al text de l'obra. I jo, almenys el meu personatge, sí que té molta relació amb la mare i molta relació amb l'oncle. Amb els altres personatges, diguem-ne que agafa un punt més d'espectador pel fet en que ell, ja a la que arriba l'oncle a casa, s'alia amb l'oncle, i allò és ell, ell i ell, no? Vull dir, és així.
Molt bé, doncs, Albert, la propera que prepareu a la quartera, que presentareu a la quartera, és Coriolà, si no m'equivoco, no? No
sí.
Deixo res pel mig.
Això serà amb la companyia Amfiteatre, per
exacte.
Això,
sí,
que
sí,
van estrenar-ho...
La propera obra que presentareu dintre
exacte.
De la programació de la quartera serà aquesta, no?
Sí, al novembre fem dues funcions, ho van estrenar aquesta companyia, em sembla que a la primavera, aquí a Sabadell, i ara en fan dues més aquí. I llavors, a partir del gener, com sempre, tenim previst tornar a presentar la programació trimestral
del següent trimestre.
Sí.
Molt bé, doncs escolteu, els nostres oients no es poden perdre a la quartera, una obra que segur que no els deixarà indiferents, amb un munt d'ingredients, com hem anat comentant, que es convertiran en un dels plats teatrals més gustosos d'aquesta temporada, ben segur, Els fusells de la senyora Carrà, que s'estrenarà demà a les 9 del vespre i es repeteix dijous, divendres, dissabte, i bé, hi ha alguna modificació pels fets d'aquesta
sí.
setmana?
No? Divendres no es fa i ho passem a diumenge, o sigui, fem dijous, dissabte i diumenge, i la següent setmana, dijous, divendres i dissabte.
Doncs això, a les 9 del vespre en general,
sí.
Les reserves a correu@elgalliner.com,
sí.
Per tant, això no el nostre públic el convidem, sobretot els nostres oients el convidem
vingui,
a fer públic.
S'estan exaurint ja algunes,
de fet, sí.
Pel dia 25 ja estan exaurides. Vull
doncs,
estan volant.
A córrer. Gràcies, Albert, gràcies, Marc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A vosaltres.
I nosaltres continuem el programa.
Infiltrats.
I després d'aquesta entrevista als fusells de la senyora Carrà, ens infiltrem al Teatre del Sol, a una obra totalment diferent, a la Cantant Calba. Bon vespre, Bernat, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Doncs sí, ens infiltrem i escoltareu aquesta setmana que només parla la Júlia perquè sembla que m'està prenent el lloc ja completament. I bueno, he dit, escolta, deixa'm com a mínim a mi anar a explicar el que fas perquè si no ja em perdreu la pista completament i això encara no passarà.
Bernat, doncs escolta, espavila, eh?
Sí, m'he de posar les piles que en res em prenen el lloc.
I aquests de la Cantant Calba com ho tenen, això?
Doncs bé, ho tenen bastant bé. Només van fer un dia d'assaig, només, ja que com que és una reposició, amb només un dia d'assaig ja van tenir
prou. Ja n'han tingut prou,
sí.
Ja porten unes quantes representacions a l'escena.
Un matí de passatecs i a la tarda amb llums i amb tècnics en general.
Molt bé, doncs anem a veure aquest infiltrat.
Escoltem-lo.
Soc la criada. He passat una tarda molt agradable. He anat al cinema amb un home i hem vist un film amb dones. En sortir, hem anat a veure llet i aiguardent. I han acabat... Hem llegit el diari.
Com et dius?
Jo sóc la Cristina Suárez. Faig de minyona la Cantant Calba.
Com hem vist, tens un caràcter molt fort, amb molt geni.
És que si no t'hi poses forta amb aquesta gent és impossible, perquè estan tot el dia fatal del cervell i aquí s'ha de posar ordre. I si no el poso jo, no el posarà ningú. O sigui que això és el càrrec que tinc.
I a la vida real, fora de l'escena, també hi ha aquest geni?
Que va, tinc els meus dies, com tothom, però no, per a nada. No acostumo a tenir aquest nivell d'emprenyament constant, no.
Amb els companys us heu conegut a través de l'obra o ja us coneixíeu d'altres obres?
Hi ha alguns que ja havien coincidit abans, que havien fet Luces de Bohèmia, que havien fet Fortuna i tal, però hi ha alguns que, amb els que no havia treballat mai i la veritat és que em fa molta il·lusió perquè hem fet un grup molt xulo, molt, molt maco de treball i, bueno, i de riures i tot i molt, molt divertit. Sí.
I quan fa que et dediques al teatre?
Dedicar-me aquí al Sol fa ara ja uns 5 anys més o menys, però jo he fet des de l'institut, que he fet teatre, sempre m'ha agradat molt.
L'any passat ja vas fer aquesta obra?
Sí, érem el mateix grup tots.
I al ser una reposició, aprendre's el paper, ha sigut un recordatori, no?
Exacte, però sempre tens la por aquella de dir, ai, ara no me'n recordaré de res.
Quin personatge representes?
Doncs aquí, amb aquesta obra, faig de bomber.
I quin caràcter tens?
Bé, és un caràcter que forma part de tot el caràcter de l'obra, no? És un caràcter totalment absurd i un bomber totalment curiós. Diem-li curiós, no donem pistes perquè té les seves curiositats.
Ens podries fer alguna de les històries que expliques o seria un spoiler?
Bueno, podria ser un spoiler, però podríem fer un trosset d'alguna cosa, no? Vull dir,
sí.
Per exemple, tenia, el germà de la qual tenia una filla que va tenir un fill. El besavi de la qual era un home molt escafit que duia unes ulleres que li havia regalat un cosí seu, cunyat d'un portuguès, fill natural d'un moliner, no gaire pobre, i que tenia un germà de llet que s'havia casat amb la filla d'un vell metge de poble, ell mateix germà de llet del fill d'un venedor de llet, ell mateix fill natural d'un altre metge casat tres vegades seguides. I deixeu-ho aquí, perquè forma part de tres o quatre minuts més del text aquest.
Tots teniu molt geni.
Sí, sí, la veritat, hi ha una mica de geni, no? Perquè Ionesco, doncs, és molt crític amb la societat, estem en un moment quan escriu això d'incomunicació i aleshores hi ha molt geni, no? Si algú s'ha infiltrat aquí dins, oi? Doncs ha pogut veure que normalment es divideix en tres grups, no? Vull dir, els senyors Smith, els senyors Martin i el bomber i sobretot la minyona, que no deixa de ser un personatge tremendament divertit dins l'obra, no? Jo sempre dic que és absurd aleshores les persones que puguin veure això que mai es vinguin amb la idea de buscar una trama perquè la trama no hi és, no? I la gràcia és aquesta absurditat, no? Vull dir que dius, bueno, és deixar-se portar, no? Una obra que quan sonen 19 campanades al principi, faig un spoiler, i surt el personatge i diu, són les 7 de la tarda, diu, home, això ja per ser alguna cosa diferent, no?
Per aprendre-us el paper ha sigut un gran esforç o ja era recordar-ho i...
Bé, era recordar-ho, eh? Jo haig de confessar que... sobretot el bomber, que té tres o quatre històries molt llargues que explica i molt absurdes i amb unes paraules i amb uns jocs de paraules
complexes,
no? Doncs això normalment procures doncs, cada dia un cop a la setmana anar-ho repassant sabent que ho has de tornar a fer, no? Però bé, jo encara quedo parat de lo bé que estem funcionant. Per ser el minut 5, hi ha hagut lapsos lògics, no? Però vaja, estic molt content, és molt content. I jo em pensava que perdria més el paper i la veritat és que no l'hem perdut. 24 funcions abans i tots els assajos d'abans, i a més aquí el senyor Ribalta, que no se surt d'aquí fins que no se sap perfectament les coses.
Ens trobem el senyor i la senyora Martin. Ens podríeu explicar una mica el vostre personatge, la vostra relació?
Els nostres personatges, la relació que tenen és una relació inexistent, de desconeixement, d'avorriment, fins i tot no es coneixen en un moment donat de l'obra, quan en realitat són marit i muller i per tant en teoria s'haurien de conèixer com a mínim físicament, però fins i tot ni físicament es coneixen a l'obra, no? Llavors van recordant en un moment d'una escena doncs qui són i quina relació en tenen, i aquesta una mica és la relació que hi ha entre els dos personatges de la senyora i el senyor Martin.
El teu caràcter, senyor Martin?
Bueno, és el caràcter del senyor Martin és una mica estirat, és una mica flemàtic, té la flema aquesta anglesa, no? de ser molt correcte, de fer totes les correccions de la tipologia de la societat anglesa, no? I, bueno, en principi aquest és el caràcter que té el senyor Martin.
I el teu caràcter, senyoreta Martin?
La senyora Martin. De fet, mira, torno una mica abans i parlo també, el Manu l'ha dit molt bé, però parlo també d'aquella crítica. Vol ser una crítica, aquesta parella és la crítica a totes aquelles parelles que viuen juntes però no es coneixen gens.
Sí.
Vale? És una mica per aquí. Llavors, la senyora Martin, com el senyor Martin, és la típica burgesa, anglesa, avorrida, no li passa mai res, però al mateix temps hi ha una mena de... Tot és nou, saps? Com si fos algú que, ai, mira, descobreix el món ara per primera vegada, per exemple, no? I té aquest punt també de...
Innocent,
una mica
no?
De d'innocència, sí, exacte.
I hem vist que sou molt expressius durant l'assaig. Ens podríeu fer alguna de les escenes?
Sí, un trosset.
Penseu-me, senyora, però si no vaig errat, em penso que ens hem vist en alguna altra banda.
És ben possible, senyor, que us hagi vist en alguna altra banda.
No ens hem vist pas a Manchester, per casualitat, senyora.
Oh, és ben possible, jo sóc de Manchester, però no li podria pas dir si l'he vist o no. No me'n recordo gaire.
Sí que és curiós. Jo també en sóc de Manchester, senyora.
Ai, sí que és curiós.
És curiós. Ara que poc ençà, poc enllà, jo fa 5 setmanes que me n'he anat de Manchester, senyora.
Ai, sí que és curiós. Ai, quina coincidència, perquè jo també me n'he anat de Manchester fa 5 setmanes. Poc ençà, poc enllà.
Jo vaig agafar el tren que surt a 9:15 del matí i arriba a Londres a 4:15, senyora.
Sí que és curiós. Ai, estrany. Jo vaig agafar el mateix tren, senyor.
Ai, és curiós. Potser ens van veure en aquell tren, senyora.
Ah, sí, és ben possible. El capdavall ben plausible, per què no? Però jo no me'n recordo gaire, senyor.
Ah, Jo anava en segona. A Anglaterra no n'hi ha de segona, però jo de tota manera hi vaig de segona.
Sí que és curiós, perquè jo també anava en segona, senyor.
Oh, Déu meu, és ben curiós. Potser ens vam veure a la segona, senyora.
És ben possible, senyor, però jo no me'n recordo pas.
Sí que és curiós, sí. Hola, doncs ens hem trobat amb un senyor que està revisant a veure que tot quedi perfecte per l'estrena.
No, home, jo vaig fer aquest muntatge als anys 60 i més o menys el tornem a repetir ara, el tornem a repetir i veiem intentant que conservi la mateixa intenció que conservava als anys 60, que en el definitiva era la intenció de l'actor, no? Ai, de l'autor, perdó. L'autor, per mi, llavors en aquell moment era molt més important que ara, el temps l'ha anat deixant una mica més, diguéssim, en un prestatge, però és un moment i un signi i representa tot un moviment teatral que se'n deia el Teatre de l'Absurd, i que això era una floreta aquí que tenia el Teatre de l'Absurd, que per això és el que s'ha anat fent durant molts anys, saps?
I quin personatge feu?
Jo sóc la senyora Smith, la mestressa de la casa, i la meva parella és el senyor Smith. Aquí al costat.
Sí, jo sóc el senyor Smith, sóc l'amo de la casa i parella de la senyora Smith, com diuen els nostres cognoms. I bueno, diguéssim que som una parella bastant peculiar dintre d'aquesta comèdia. Bàsicament, crec que som la parella més centrada de tota la comèdia, també ho he de dir, dintre, però també estem igual de pirats que tots els altres, però bueno, som una parella molt peculiar, la veritat.
I quin caràcter té vostè?
Home, jo tinc caràcter i hi ha moments que també li foto canya al meu marit, però vaig una mica al meu rotllo, que és una mica també la tònica. La comunicació entre nosaltres, tot i que ens estimem, però hi ha que desitjar la comunicació.
I ens podríeu explicar com és la vostra història o és un spoiler?
Bueno, som un matrimoni de Londres, som de classe social alta, tenim els nostres prejudicis i volem aparentar doncs, que som gent amb classe.
I no, normalment tampoc ho, jo crec que tampoc ho aconseguim gaire, o sigui, és una parella que va molt aparentar. I també crec que la nostra parella és bastant una crítica a totes aquestes parelles que porten anys i anys i anys juntes, que a vegades parlen però no s'entenen. O sigui, és una parella que parla molt, però cadascuna sembla que estiguin mantenint un diàleg, però cadascuna està parlant del seu tema, cadascuna està al seu rotllo, no s'escolten. És això, jo crec que és una crítica a aquestes parelles que porten anys junts, però que no hi ha una comunicació fluida entre ells. És això, cadascú parla, diu les seves coses, sembla que ens entenem, però en veritat no ens entenem de res.
Sí, sí.
I ens podríeu explicar alguna trama o alguna broma que tingueu de l'obra?
Una broma, diguéssim que la nostra primera escena que fem conjunts, diguéssim que hi ha una broma molt recurrent, que estem parlant d'una persona que està morta i no ens acabem de definir en quin any es va morir, quants anys porta morta o no, sinó que tenim un diàleg que un diu que porta 4 anys, l'altre no sé què, després en porta 3, després té una dona que s'assembla molt a ella, que encara diuen que està viu però que la confonen. Diguéssim que tots aquests diàlegs o aquestes bromes són així, unes bromes molt absurdes, molt ridícules, i per tant tenim bromes molt recurrents que van sortint, i també tenim una broma que van trucant a la porta, no hi ha ningú, després no sé què, diguéssim que humor absurd, que és el que és tota l'obra.
Jo penso que qui vingui a veure l'obra, que si es deixa anar, s'ho passarà molt bé, perquè jo penso que és molt divertida, però no ha de venir pensant entendre alguna cosa, simplement s'ha de deixar anar i que aquests personatges i que el que passi li comuniquin alguna cosa, perquè jo penso que la vida mateixa està plena de moments que en t'encalva.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Teatre de Franc.
I arribem, com sempre, a la recta final del programa, després d'escoltar aquestes cançons de musical, amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira, què
bon
tal?
Bon vespre, Jaume, i bon vespre, oients.
A repassar la cartellera de Teatral de Barcelona. Què tal, tot bé? Aquesta setmana una mica
una
convulsa.
Una mica, sí. Mira, per començar, voldria comentar la implicació que té la cultura, o sigui, el teatre,
en tots els esdeveniments que passen en el món, ja que el teatre és un instrument de diàleg i de comprensió on serveix per exposar injustícies socials i denunciar posterior posicionaments ètics i ideològics. Fixeu-nos que qualsevol obra de teatre, per més còmica que pugui ser, per més banal, sempre, en el fons, és una crítica en alguna injustícia o anomalia. Per tant, personalment, molt personalment, no em puc mostrar indiferent en tots els esdeveniments tan greus que estan passant a Catalunya. I vull reiterar la meva solidaritat a totes les persones condemnades a presó, a totes les seves famílies i a tots els seus amics.
Doncs, Elvira, personalment comparteixo totalment el que comentes.
No podem, plenament. La cultura, no podem estar indiferents
no,
davant d'aquests fets. No, al
contrari, ha de servir justament per denunciar-los i per donar suport a això, a les persones que es veuen afectades, i en part de retruc també a tots els que hem donat suport d'alguna manera a aquestes persones.
Exactament, sí. Dit això, avui us comentaré tres obres que cada una de la seva manera, com sempre, i tal com hem dit, denuncien i exposen temes d'actualitat. Comencem per Así bailan las putas, un títol una mica xocant, a l'escenari Joan Brossa. Una proposta que presenten conjuntament la productora Sixto Paz, encapçalada per Pau Roca i Joan Vilanova, el primer com a director de l'obra i el segon a fer la dramaturgia, juntament amb la Júlia Bertran i l'Anna Chinchilla com actrius, totes dues. La Júlia Bertran és una periodista i escriptora que ha volgut exposar en forma de teatre el seu pensament i coneixements sobre els abusos a la feminitat. Tal com diu ella, el teatre és un dels millors llocs on compartir condicions més o menys vulnerables. I això ho fa amb Bailan les putes, amb la companyia de la seva professora de ball, l'Anna Chinchilla. La Chinchilla és una persona sud-americana que fa classes de ball aquí a Catalunya, i llavors la Júlia Bertran, ja et dic, és una de les seves alumnes. El ball com a referència tan pràctica, perquè durant l'espectacle fan ballar el públic, ens fan ballar. I com a teòrica intel·lectual, perquè s'exposen temes d'abusos de la manera de ballar i els perjudicis de com les dones ballen algunes disciplines. Per allò, remenar massa el cul, segons quins balls, estan doncs, mal vistos per la societat. Aquests prejudicis o crítiques tenen molt a veure amb la societat que ens manipulen el comportament de les dones, ja d'ençà que som nenes fins a arribar a la maduresa. S'ha presentat altres espectacles denunciant els abusos contra les dones, però aquest, a més de ser un testimoniatge de les dues actrius que, dit de passada, mai havien estat en un escenari, també és una relació directa amb el públic. Abans d'entrar a l'espai escènic, fan deixar qualsevol cosa que portis, bosses, motxilles, jaquetes, qualsevol, entres a dintre l'espai escènic sense res i ho deixes en un improvisat guardarroba. Després, un cop dins, l'espai és completament buit. No hi ha seients ni cadires pel públic. Només està emmarcat amb una tarifa molt baixa que serveix tant per les actuacions com per algunes ocasions seure als espectadors. D'altres, el públic haurà de seure a terra o restar dempeus. L'espectacle comença amb ball i després les dues dones aniran relatant experiències que han viscut de persecució sexual i assetjament per ser dones. Més tard es farà un repàs històric de que les dones sempre han estat emmudides i sancionades per les societats patriarcals. Una proposta que, venint de Sixto Paz, no estrany que sigui un format força original i innovador. Ells sempre presenten coses molt trencadores, Personalment he de dir que al principi em va costar una mica sentir-me integrada, potser perquè majoritàriament el públic era molt jove i d'entrada molt entusiasme. Estava molt entusiasmat abans de començar. Però en el transcurs de l'obra vaig connectar més en el sentit de la gran feina periodística i d'investigació que es posa a l'obra. Una proposta arriscada que, per a meu, i per la manera que està presentada, tal com he dit, pot connectar més en el públic jove que no pas amb les persones grans, però que tampoc no deixa indiferent a les persones grans. L'obra s'ha prorrogat fins al 27 d'octubre. Ha tingut molt èxit i l'havien d'acabar aquest diumenge i la fan fins a l'altre dia 27.
Molt bé, això és Espai Brossa.
Això és ara l'Espai Brossa. Sí, sí.
Molt bé, què més?
Continuem. El Teatre Lliure, l'Espai Lliure, el petit, l'Espai de Montjuïc, però l'escenari petit, es presenta abans que es faci fosc, basat en un text de Hattie Nylon i adaptada per Pep Pla, un monòleg sorprenent d'un astronauta a punt de quedar-se cega. Míriam Iscle interpreta aquest monòleg colpidor i humà que ens parla d'una mare soltera que li han diagnosticat una ceguera degenerativa, una científica que la ciència no li val per seguir endavant i que busca al seu interior la conformitat del que està, del que haurà de viure, de quedar-se cega. L'univers que fins ara ha estat la seva vida s'està tornant fosc, com la nit, però com tots sabem, a la foscor de la nit sempre hi brillen estrelles. La científica vol i vol veure-hi per la seva filla, una nena de 5 anys que li agrada jugar amb els astres, com la seva mare. La mare vol ser l'estrella polar d'aquesta filla, que l'estrella polar sense llum pròpia brilla en el firmament com una estrella de les més brillants que hi han. Així vol il·luminar la vida de la seva filla i també la d'ella mateixa. El director de la posada en escena, en Pep Pla, no ha volgut presentar un drama per plorar, sinó que la protagonista es mostra forta i lluitadora, caminant entre el foscor amb determinació, ensopegant en objectes imprevistos, però determinada a seguir endavant. Paper que li escau, com en ell el dit, a la Míriam Iscle, la fredor. Aquesta presència distant, li va perfecta. Bona interpretació de l'actriu, per això. Però personalment vull ressaltar la gran imaginació d'en Pep Pla en crear un espai escènic altament simbòlic, una plataforma giratòria, tal com gira el món i les estrelles, i un coet inesperadament que s'alça, com el joc preferit de la nena, de la filla de l'astronauta, una filla que només se sent la veu, no es veu, Ella, algunes vegades la seva veu se sent lluny, d'altres com si fos en l'escenari, la mare hi parla però la nena no hi és. També els altres personatges són el veu en bof, els seus pares, els professionals de les consultes mèdiques, algunes explicacions científiques. L'espectador no les veu de la mateixa manera que la protagonista tampoc els pot veure. Notable també l'espai sonor, on part de les veus, a part de sentir totes aquestes veus, se sent la pluja, els sorolls quotidians i el soroll del silenci, aquest silenci de la foscor, en contradicció de l'excel·lent il·luminació i les filmacions de l'univers que envaeixen tot l'escenari, tot l'espai, l'escenari i el públic, tot. Estarà en cartell fins aquest diumenge, el dia 20. És molt, molt interessant de veure.
I tant, i tant, i tant.
Sí, un monòleg molt ben presentat. I ara anem a parlar d'un dramaturg de Sabadell.
Molt bé.
El Jordi Ramoneda ha presentat la seva primera obra, que es diu Ese Portugués, al Teatre Tarantada.
Recordem que el Jordi Ramoneda el podrem veure d'aquí poc, de fet el vam veure la temporada passada. Actuant, i el podrem veure d'aquí poc perquè es tornarà a repetir Figuretes de vidre.
Exacte, que fa el del noi, fa el personatge del xicot. Dossi, a part d'actor, també és dramaturg. Almenys s'ha estrenat com a dramaturg i també col·labora, em sembla que...
RAC1 amb la competència, si
exacte,
no m'equivoco.
Sí, els matins. Sí. Doncs bé, aquesta obra que es presenta, ja deia, al Teatre Tarantana, a l'antic, a l'àtic de dalt, són el Teatre Tarantana, és als baixos i l'àtic. Doncs és a dalt, a l'àtic 22, que és la companyia La Canina, ens porta aquest text intel·ligent.
És un espai molt petit,
sí.
És una sala, jo quan vaig anar a veure una obra, recordo que estava totes les cadires al voltant de la sala. No sé si aquí
bé,
també...
Deixa-ho explicar. Cada obra que fan,
van l'espai.
Juguen molt. Sí, es puja una escala...
És només una sala?
Sí, una sala petita, que es puja una escala molt estreta, ferro, sí. I vas a l'àtic, i allà et trobes aquest espai. Doncs això, que la companyia ha posat en escena aquesta obra que parla de l'amor, el desamor i la capacitat de les persones que tenim a trair i a perdonar. Però també és un exercici per entendre aquestes traïcions i si cal, perdonar-les o no. Tenim dret a abandonar l'altre per perseguir els nostres somnis i millorar la nostra vida? I l'abandonat ha de perdonar la persona que l'ha deixat? O aquest s'ha de plantejar si realment la relació de les dues era prou forta per sacrificar les il·lusions de l'altre? Això és el que planteja l'obra. Fent un paral·lelisme amb el jugador de futbol Figo, que dit de passada he de confessar la meva ignorància en relació al seu comportament professional, ja que em declaro absolutament profana amb tot relacionat amb el futbol. Però l'obra explica això. A més, em va ajudar a saber tota aquesta història d'aquest jugador.
Del Luis Figo.
Del Figo. L'autor explica com un noi se sent abandonat per la seva nòvia i se sent traït. De la mateixa manera que el jugador de futbol va deixar de jugar al Barça per anar justament a jugar a l'equip més contrari, al Madrid. Ho va fer per diners? O ho va fer per tenir més prestigi, o potser per perseguir un somni. Tant se val. L'important és els sentiments que poden tenir les persones que se senten enganyades i abandonades. I aquí és on Jordi Ramoneda demostra el seu gran talent inventiva, ja que d'una situació que podria ser venjativa i cruel, el fa un relat còmic ple de moments divertits i suggerents, que defineix si es pot oblidar una traïció i deixar de banda l'odi, tant sigui una relació o una traïció amorosa com un desengany d'afició, com va ser el del futbol. Bona i ocorrent direcció de Sílvia Navarro, que marca la versàtil sala com, del paral·lel, com si fos unes grades d'un camp esportiu. Per això et deia que cada muntatge...
Disposen les cadires o...
És que és una sala que, com que no té res, és molt versàtil, perquè cada director la pot muntar com vol.
Sí, sí.
I ella ha fet unes grades d'un futbol, d'un camp esportiu. Exacte. Tres actors que interpreten quasi 28 personatges amb una gran complicitat entre ells, donant a cada personatge la seva vessant més còmica. A cada un ens toca, encara que no ens agradi el futbol, jugar el nostre partit a la vida. I si aneu a veure aquest portuguès, ese portuguès, veureu que no cal tirar caps de porc als altres com li van tirant al Figo, perquè no cal. L'única cosa és que diumenge passat va ser l'última representació a Barcelona. Esperem que vinguin aquí a Sabadell o que la tornin a repetir, perquè val la pena, i a més per recolzar el Jordi Ramoneda.
Exacte.
Que és un altre sabadellenc.
I tant, i tant. Haurem de fer part dels comedians també els dramaturgs sabadellencs.
Exactament.
Molt bé, Elvira, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes propostes i ens trobem la setmana vinent.
Això mateix. Adéu-siau.
I així ens acomiadem del programa d'avui, el número 120, i ho fem escoltant una cançó de l'obra de Bertolt Brecht, Òpera de quatre rals. Ja que hem parlat de Brecht, doncs aprofitem per escoltar aquesta cançó, Mac the Knife. A reveure, passeu una bona setmana, aneu al teatre i fins el dimecres vinent a l'Amunt al Taló.
Opera. See a shark's teeth flash like diamonds, shine and sparkle in the night. But McKeith wears just a switchblade, and he keeps it out of sight. On a Sunday, down a back street, lies a carcass turning grey, with his back turned and his knife gleam. Mackie quietly slinks away. In the city, London's banker